Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Hola, és per respondre una pregunta. He sentit que un senyor del Guinardó volia saber doncs, si hi ha possibilitat de cantar en una coral. Aquí a la parròquia del Congrés n'hi ha una, diu. Assagen els dimecres a la nit a partir de les 10. Espero que li faci servei. Doncs mira, n'hi han sortit 3 en l'estona que hem estat al voltant d'aquesta pregunta. 93-201-7474, sigueu benvinguts a l'inici d'aquesta segona hora. En la direcció tècnica i musical hi tenim a l'Oriol Fidalgo. Aprofitem per desitjar un bon viatge a la gent que ens esteu seguint en ruta per qualsevol punt de la xarxa viària. Quin nombre d'accidents de trànsit ha estat provocat per animals i més concretament per porcs senglars? Una pregunta pendent. Quants anys falten perquè surtin a la llum les memòries del president Josep Tarradellas? I què representa el Halloween? És a dir, serem el tema de les carbasses buides per dintre, amb cara de fantasma i tot el que ho envolta. Però per què? I per què hem de passar tantes hores a l'escola quan estem a la flor de la vida? I quan va començar la moda del cuir? D'on surt la tinta dels bolígrafs? S'hauria de limitar el preu del lloguer a Barcelona? A la cimera iberoamericana, per què els homes tots portaven camisa blanca sense res més? Bé, sense res més, ja m'enteneu. Anem a continuar amb una trucada que ens arriba en concret des de l'Eixample, amb la Rosa. Rosa, bona nit. No, sigui jo que m'he avançat. Ja l'havien fet, la Rosa. Ens arriba És de Marroquí, a Mallorca, l'Antoni. Antoni, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Jo volia parlar de Chino Sano, però ja m'han dit que ja ho havien donat a
l'esport. Si vols...
No vaig escoltar el programa, ja.
La repetim un moment, la del Chino Sano.
O si vol, puc parlar d'una reflexió sobre la del Donald Trump.
Mira, Chino Sano, etimologia, segons el David, via Twitter, de l'italià dialectal Chiano Chiano.
Sí, de Gènova.
Variant genovesa del piano piano.
Això mateix. Sí, per tota manera, és una cosa que no consta ni estima l'odi d'en Coromina ni és el col·le mori. Però bé, suposo que està bé. I bé, volia fer una reflexió sobre en Donald Trump.
Donald Trump.
Sobre en Donald Trump i també sobre Espanya. Bé, ja com és normal no estic gent d'acord en què he guanyat aquest senyor. Per tota manera, el que l'atenció sobre un boli que ha cruçat aquí i en canvi que el Partit Popular continuï guanyant totes les eleccions aquí a Espanya després d'estar fracint de corrupció i de tots els dies que té per una cosa. No ho entenc. Ningú diu res per al Partit Popular, tot i que també ara que hi ha llibertats, continua tirant endavant i guanyant totes les eleccions. Però bé, molt interessant el que passa als Estats Units.
D'acord, Antoni.
Molt bé.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Marxem ara cap a Vall d'Oreix amb la Maria Teresa. Bona nit.
Hola, hola. Pues jo he sentit un noi que preguntava què és la música.
Sí.
En primer lloc li tinc que dir que la música és un dels 7 arts reconeguts, que són la pintura, l'escultura, la música, la dansa, la poesia i l'arquitectura. I a més el cinema, que diuen que és el 7è art. I també jo dic que hi ha la informàtica i la fotografia, que avui dia també és un art. Però la música també és la poesia feta so. Com la poesia s'expressa en paraules, la música s'expressa en sons. Hi ha hagut molts músics que han fet música descriptiva, com per exemple el Beethoven, la sisena, la cinquena, és música descriptiva. I també la truita del Schubert és música descriptiva, per tant, és la poesia feta so, jo diria.
Està molt bé això, Maria Teresa.
I també voldria dir que aquesta nena que pregunta per què un noi ha de fer el primer pas en una relació,
sí.
Això era antigament, que estava mal mirat, que la dona expressés que li agradava un home. Però avui dia, per què una dona no pot donar el primer pas? Per què no li pots dir amb un noi o amb un senyor, mira, m'agrades per això i per això? Vull dir que els sentiments a l'ésser humà els pot expressar igual, sigui home, sigui dona. Això jo trobo que és un masclisme. No sé, aquesta nena... Perdona, aquesta nena hauria de preguntar per què una noia no pot fer el primer pas també?
Molt bé.
Escolta, vam fer una pregunta que per què només podien estar 2 legislatures els presidents dels Estats Units, que les han contestat?
No.
Sí, doncs el George Washington, que va ser el primer president, va establir aquesta norma, que només podien estar 2 legislatures per donar oportunitat als altres que es poguessin presentar. Va ser el George Washington que ho va establir. I l'únic que va trencar aquesta norma va ser el Roosevelt, que hi va estar-hi 3. El Roosevelt era un senyor que havia tingut un problema de petit d'una enfermedad i era un senyor que anava en cadira de rodes. I però va ser un dels millors presidents dels Estats Units perquè va treure molt de la crisi de l'any 29 de la borsa, va treure bastant endavant els Estats Units després d'aquest problema.
Caram, Maria Teresa,
bueno,
ha fet una bona descarregada.
Gràcies, per deixar-me expressar.
Només faltaria.
Adéu, adéu.
Adéu-siau. Això seria, doncs, un cementiri, si només haguéssim d'estar-hi nosaltres. Anem ara cap a Móra d'Ebre amb el Lluís. Lluís, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
La meva pregunta és, quan una persona està explicant alguna cosa que dolenta que li ha passat o li passarà, diu, toquem fusta. Per què no toquem ferro o toquem plàstic?
Toquem fusta, en comptes de tocar ferro.
Claro.
O plàstic.
Sí.
Quina edat tens, Lluís?
Jo, 38.
38. Magnífic. Doncs és una pregunta interessant.
Molt bé.
Vols dir alguna cosa més?
No, res. Donar les gràcies per acompanyar-nos als que estem treballant de nit.
En quin sector esteu? A la indústria?
No, recollida selectiva.
A la recollida selectiva. Magnífic. Doncs mira, doblement gràcies per tot el que contribuïu a la millora del planeta.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Marxem ara cap a la Llagosta amb l'Enric. Enric, bona nit. Ets aquí, Enric? De la Llagosta. Potser no serà possible, però podríem aprofitar les paraules de la Maria Teresa sobre la resposta a la pregunta de què és la música i posar-hi unes notes musicals, aprofitant per felicitar tots els que heu nascut un dia 10 de novembre. És el cas d'Ennio Morricone, el compositor de música de cinema italià. Déu-n'hi-do l'edat que té, no? Des de 1928 fins avui. Ell és el creador de peces precioses com aquesta. deia la Maria Teresa, poesia feta so, ni més ni menys, una delícia. Aquest Gabriel Soboé forma part de la banda sonora de la pel·lícula La Missió, en banda sonora de composta per Ennio Morricone. Felicitats. Anem ara a l'Eixample amb la Joana. Bona nit.
Bona nit, Xavier.
Què diem?
Una gran pel·lícula, La Missió. Escolta'm, per què els catalans toquen ferro i els espanyols toquen fusta?
A veure.
Doncs els catalans toquen ferro perquè tocàvem l'espasa. I els catalans i els espanyols toquen fusta perquè tocaven el crucifix. Per cert, l'únic que he sentit a Catalunya Ràdio dir-ho com es diu és a l'Eudald Serra, la retransmissió de l'Espanyol, encara que jo sóc culer a morir, no? Però volia reflexar-ho perquè és l'únic que he sentit a Catalunya Ràdio, a tu no t'he sentit mai, dient tocar ferro. O sigui, que els catalans toquem ferro, no toquem fusta.
Vols dir que no està gaire arrelat, això de tocar ferro?
No, perquè ho traduïm del castellà.
Toquem fusta, diem.
Toquem fusta, diem. I jo estic cansada amb els meus amics, amigues, família, de dir que no, que els catalans toquem ferro, no toquem fusta. I també se li diu perquè els catalans toquem moneda. Que jo no sé quina... Aquesta seria una altra pregunta per als ignorants. Per què diem toquem ferro, si per l'espasa o per les monedes?
Mal. Doncs ho demanem. Sí, sí, sí.
O sigui, jo tenia entès que era per l'espasa, però n'hi ha una persona que m'ha dit que poder també és per les monedes.
Per les monedes.
Però, de fet, toquem ferro.
Fa molt català, si és per la moneda, eh?
Sí, sí, fa molt català. Però és que a l'edat mitjana ja es deia, i era perquè, bueno, les de guerres que vam tenir amb el Jaume I, etcètera, etcètera, pues teníem tot el dia la mala espasa. I per això diem toquem ferro. En canvi, els espanyols pues, sempre han sigut molt devots, que no vol dir que estigui malament o res, però tocaven el crucifix, com ara que el Rajoy ha jurat amb el crucifix.
Sí, que això ens varen demanar, com és que en un estat confessional, no?, es manté aquesta línia de base religiosa, no?
Bé, doncs la pregunta es contesta sola, perquè estem en un país retrògrad.
Molt bé.
No sé, no vull ofendre a ningú, eh? Però és el que jo penso.
D'acord, Joana.
D'acord, Xavier, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
Marxem cap al Raval amb la Teresa. Teresa, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Això del carrer Tantarantana.
Sí.
El nomenclàtor dels carrers diu... Mal nom... del nunci de la ciutat, que s'anunciava amb un redoblament de timbal o un toc de trompeta.
Ah, mira que bé.
El carrer ja tenia aquest nom l'any 1716.
Tantarantana!
Sí, devia ser la música, i ho van traduir amb... El so el devien traduir així, amb lletres.
Sí, sí, sí.
Oi? Doncs així. Això és el que diu el nomenclàtor dels carrers.
Ah, està molt bé.
Aquesta senyora té raó, i jo mai de la vida, fins ara fa pocs anys, no havia sentit això de tocar fusta.
Sempre era tocar ferro.
Tocaven ferro. I era per una cosa, es diu, quan Déu nos en guard que ens passi, per prevenir-se, doncs, per tant, armar-se, que ara no vol dir amb l'espasa, però sí armar-se de valor. Diem, ai, toquem ferro. Volguem dir que no ens passi mai, això.
Molt bé.
I llavors la gent, si hi havia ferro, el tocava. Però si no, era només la dita així. Llavors, en Carles Gardel, a Sabadell hi ha una associació. Em varen donar una tarja, el que n'era president, però és que no l'he sabut de trobar. Però sí, hi ha una associació i té el sentit que l'avi n'era... L'avi d'en Carles Gardel era de Sabadell.
Ah, sí, doncs.
Sí, havia nascut allà a Occitània, però hi voltà el món i tot, però doncs allà han volgut... Em sembla que és un argentí el que ho ha fundat. I ensenyen a ballar tangos i a conservar la memòria d'en Carles Gardel en aquest lloc, que té un sentit.
Està molt bé.
I ja està.
D'acord, Teresa.
Doncs au, bona nit i gràcies.
Que tingui bona nit, adéu-siau.
Igualment.
Mira, les 2:22 i tal com es dèiem a la primera hora, la fam al món, unes dades, un de cada 4 nens més petits de 5 anys pateix desnutrició crònica. Són 2,6 milions de nens els que moren cada any per culpa de la malnutrició. Resumit, 7.100 nens cada dia, són 296 cada hora, no? Aquelles coses que així amb xifres doncs no s'hi para l'atenció. Si el tinguéssim al costat, suposo que després doncs qualsevol d'aquests cobraria molta més força, i si fos aquí a casa ja no en parlem, però aquí a casa pràcticament, tot i que se sap que hi ha gent que passa gana, no es veuen, no? És una situació també diferent. El cas és que la pregunta és vàlida per tots els casos, perquè hi continua havent fam al món quan sabem que hi ha recursos per evitar-ho.
I despleguem el mapa d'amics que dediquem a un dels voluntaris del gran recapte d'aliments que es farà els dies 25 i 26 de novembre.
Es tracta de Xavier Ferrés, de 55 anys, metge de família i llum 452 del mapa. Fa de voluntari del Banc dels Aliments i és el responsable del Banc d'Osona.
Xavier, si hi ha recursos i els mitjans per erradicar la fam al món, per què hi continua havent tants milions de persones que passen gana?
Perquè si bé és cert, com dieu, que hi ha recursos mitjans, la realitat és que la distribució d'aquests mitjans no és la que hauria de ser. És el que tots anem dient i repetint moltes vegades, no? Hi ha els països que cada vegada són més rics i els països que cada vegada són més pobres. I els països que pateixen problemes de la malnutrició i de la mala distribució i malbaratament dels aliments, i per contrapartida, els altres països teòricament que en diem rics, és al revés, moren quasi d'excés de menjar o de mala alimentació. És un problema de distribució poc equitativa i poc justa. I aquest és el que, junt amb condicionants econòmics i altres tipus de condicionants, doncs també pot ocasionar això. Això a nivell global, però és que també, si anem una mica més al nostre territori, també doncs hi ha en altres circumstàncies que hi ha gent doncs que encara està passant molta gana aquí al costat de casa nostra, no? Tots coneixem persones molt properes que no han pas anat a països massa llunyans i que realment doncs passa per altres problemàtiques, no? De problemàtiques socials, laborals, econòmiques, i que això també pot comportar aquesta afectació i aquesta dificultat amb l'alimentació digna.
Xavier Ferrer és exregidor de Benestar Social a Vic, un càrrec de sensibilitat social, com el fet de dedicar el seu temps al voluntariat des del Banc dels Aliments. Per cert, Xavier, falten 15.000 voluntaris pel recapte. No sé si voldries recordar que a vegades els voluntaris esperen fins al final, no?
Bé, efectivament, sempre hi ha un fenomen que la gent, en moltes circumstàncies com la que estem parlant, es produeix, és que a vegades esperen una mica massa al final. Al final sempre s'acaba complint bastant les expectatives, no? Però no per això podem relaxar-nos, perquè el gran recapte el tenim aquí a tocar, 25 i 26 de novembre, o sigui que no ens queden masses dies. I per tant, el que sí seria important, i va molt bé que puguem doncs utilitzar en aquests moments el mitjà, per fer una crida. Hi ha moltes persones que volen ser voluntàries. La nostra societat catalana és una societat sempre solidària, amb molt voluntariat, no? I llavors sí que t'hi vas trobant, que es van apuntant, però clar, sempre, com que fixeu el que dèiem, no? A nivell de Barcelona calen uns 17.000 voluntaris, a nivell de Catalunya 27.000, 28.000. Són xifres molt importants, no? Per tant, el que sí ha de fer tota persona que ens senti i que tingui aquell neguit, aquella inquietud de voler col·laborar en un acte tan lloable com el Gran Recapte, doncs és molt senzill entrar al web, a la pàgina web, www.granrecapte.com, i és molt fàcil anar seguint les indicacions que trobaran a la pàgina, apuntar-se i ja està. Poden triar, surt quan un s'apunta, tots els possibles punts on poden apuntar-se de voluntaris. Poden triar les franges, si volen anar-hi matí, tarda, vol dir que s'ho poden combinar amb molta facilitat i que, per tant, doncs, des d'aquí aprofitem per fer aquesta crida a que tothom s'hi apunti, perquè efectivament ens en calen encara molts.
I per què Xavier Ferrés és voluntari contra la fam?
Bé, Xavier Ferrés és voluntari contra la fam perquè jo diria que la gent que som voluntaris tenim una mica en conjunt una mica aquesta vena de solidaritat. En aquest cas, jo participo com a voluntari contra la fam, però ens anem trobant amb totes les persones que duen a terme accions de voluntariat, que són persones que els veus com a voluntaris en diverses iniciatives. Són persones que els veuràs en maratons de donants de sang, els veuràs en altres actes solidaris, perquè realment doncs, hi ha molta solidaritat. I també és una cosa que enganxa, no? Quan vas veient que tu moltes vegades amb el teu petit granet de sorra, doncs els resultats que obtens o que pots proporcionar a les persones que se'n poden beneficiar realment és reconfortant, no? I a partir d'aquí doncs t'hi vas integrant, t'hi vas involucrant i bé, és una cosa realment engrescadora i que s'ha de provar. A vegades hi ha gent que jo voldria fer-ho, jo voldria ser voluntari, no ho he fet mai, doncs que facin el pas i que es facin voluntaris i que per aquí es comença.
Dir fam és una cosa molt genèrica, es parla de gana, però tu com a metge de família ens pots dir que el problema a casa nostra, sobretot, és la desnutrició, no? O la mala alimentació, en aquest sentit, no?
Efectivament. Jo diria que sí, i això és bo també aclarir-ho, perquè ben bé desnutrició no en veiem. El que passa que com que hi ha certament dificultats econòmiques i socials i laborals importants, més de les que a vegades ens poden semblar, doncs òbviament això representa i pot repercutir en que l'alimentació no sigui lo suficientment adequada, justa i equilibrada, no? I això que pot comportar, doncs, que sobretot en població infantil o no, població només infantil, doncs la qualitat alimentària i nutricional de la dieta del dia a dia, qui la pot fer? Perquè hi ha molta gent que encara no la pot fer, els bancs d'aliments, els rebostos solidaris, els menjadors socials, tots sabem doncs, que estan malauradament molt plens d'usuaris que ho necessiten, no? I que gràcies a aquesta acció doncs, també hi ha una cosa que sempre diem, que la gent no ha de passar gana. A vegades hi ha un fenomen que jo sempre m'agrada explicar perquè és la realitat, a la gent li fa a vegades una certa vergonya, no? Anar a demanar que et donin menjar. Però amb les accions que es fan tant a nivell de banc d'aliments com qualsevol d'aquestes entitats solidàries que treballen perquè la gent no passi gana, la veritat és que es poden cobrir les necessitats i que ningú ha de passar gana.
Doncs per la teva feina com a voluntari en el Banc dels Aliments, t'encenem a Osona, que és la teva terra on l'has triat, una llumeta per tu.
Moltíssimes gràcies. Una llumeta per Osona i per tothom que ho necessiti, evidentment.
Xavier, qui segueix la teva cadena?
La meva cadena la seguirà el senyor Joaquim Vives, que també és una altra persona molt vinculada amb moltes accions de voluntariat i solidàries amb això que us deia, no?
El tindrem aquí ocupant el seu número i la seva llumeta en el mapa d'amics. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, Xavier.
Al contrari, un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Si voleu saber més coses sobre el Gran Recapte o, sobretot, si voleu ajudar en aquesta capta de voluntaris per al Gran Recapte, que es farà els dies 25 i 26 de novembre, teniu una pàgina a disposició, granrecapte.org.
I mira, a mi em sembla que per entendre què significa passar gana de debò, doncs cal haver-ho experimentat, encara que només sigui una mica, des de l'òptica possible, no? Fa anys de jove he de confessar que se'm va acudir fer una setmana de dejuni voluntari després de llegir un llibre que es deia El Zen de l'Ayuno. Ja us avanço que només vaig resistir 5 dies. Al cap de 3 dies...
Home, Déu-n'hi-do, 5 dies.
Vaig intentar-ho, però no vaig arribar a la setmana, no? Al cap de 3 dies sentia les olors del fons del barri, però a distància, a distància, des de dins de casa. I tenia una estranya sensació de barreja, de pau, també un cert mareig, però res important, no? Els dos dies següents, els últims, va arribar la fam de debò. I aquí vaig descobrir coses importants. No? Per exemple, no podia evitar mirar les papereres si hi havien llançat restes de menjar. I havia de posar-hi voluntat per no menjar-m'ho. La cosa més repulsiva m'hagués menjat, eh? Però tranquil·lament, amb ganes. Bé, no, la meva fam no va tenir res a veure amb l'experiència d'aquests milions de persones. No volia pas comparar-ho ni de bon tros, no? Però el que sí volia dir és que sentir fam de debò alguna vegada és una experiència que jo recomano. No només per sentir una mica de solidaritat amb aquestes persones o entendre-les, sinó perquè et dona coneixements de tu mateix i et dona perspectives molt interessants.
Ambientalment, relato de un náufrago de Gabriel García Márquez.
Ah, sí, 20 dies o no sé quant de temps sense menjar ni beure. Sí, sí.
I ara l'estan representant, per cert, a Barcelona, i em crida l'atenció perquè aquella crònica, de fet, i a partir del testimoni d'aquest supervivent, de l'únic supervivent...
Sí, que era real,
Sí, sí, sí.
No fet real.
no? I la descripció d'aquella gavina que allà mig mort es fa veure que està mort per agafar-la, sí, sí, sí. I després, clar, és d'esparracar-la, i la carn aquella és horrorosa.
Sí, sí,
i
dolenta, bevent una mica de...
N'hi ha poca, sí, perquè sí, pesen sí, sí. poc. En fi,
horrorós.
I els taurons cada tarda a les 5 de la tarda per allà al voltant.
Donant, esperant. Esperant el seu torn també de menjar.
Ostres, tu, ostres. Molt bé, 93-201-7474. Ara teniu el telèfon completament disponible. Per cert, que avui tenim darrere melodia. Han triat El País Petit de Lluís Llach. Ja sabeu que podeu reservar-vos aquest punt i final al colofó del programa. I el que dèiem, si ens truqueu, ara mateix ho rebem.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
La gent que enraona, que parla, que pregunta, que escolta, que participa, doncs són unes persones i és una societat entranyable, perquè són persones, doncs, curioses. Hi ha molta bonhomia en el programa, que és el que hi ha també en la societat catalana. O sigui, gent, bona gent. I això no només m'ajuda a dormir, sinó que m'ajuda a tranquil·litzar-me i pensar que el país no és tan convuls com a vegades volem pensar, no?
Nit rere nit. Directament a tu.
Els cascos blancs es dediquen a salvar vides entre les víctimes de bombardejos a Síria. I aquest cap de setmana, al suplement, Ricard Ostrell entrevista el director dels cascos blancs a Alep, Raed Al-Saleh.
Raed Al-Saleh, assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Com estàs?
Alhamdulillah, tamam.
I al Quatre Gats passejarem amb Òscar Camps.
Truco en directe amb Catalunya Ràdio.
Ah. On sou ara mateix?
Ara mateix a Lesbos, a Tokima, a la base.
Aquest cap de setmana donem veu als salvavides, al suplement, dissabtes i diumenges de 8 a 2 amb Ricard Ostrell.
Meteo Mauri.
Meteo Mauri, que ens acosta l'associació penedesenca del vi Calidès. A més, posarem damunt la taula la campanya de l'ostre i aparcarem amb seguretat les bicis a Barcelona en uns nous i complets aparcaments. El Museu Geològic a l'Aire Lliure de Tremp rematarà programa.
Meteo Mauri.
Cada dijous a partir de les 7 del vespre a catradio.cat amb el patrocini de l'Agència Catalana de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Nou 3-201-7474, directe de Catalunya Ràdio, a la sintonia amb ganes de seguir fent una mica de camí i de veure què ens diuen els oients. Anem a escoltar la Jacqueline del Pla de Santa Maria. Bona nit.
Hola, molt bona nit. Mira, només és una resposta a una pregunta que va fer el doctor Eduard ahir, que va explicar la vida del Carlos Gardel.
Sí.
Però que no recordava on va morir. I jo hi he esperat, a veure, perquè dic... Bueno, si ho diu, ho diu algú, però avui veig que hem parlat del Carlos Rodel i no ho han dit. Va morir en accident d'aviació a Medellín.
Colòmbia.
Colòmbia.
Meus.
Home, és que és un senyor que cau molt bé. Trobo que fa unes preguntes i unes contestes molt maques i dic, va, si li puc donar un cop de mà, li vaig a fer.
Mm-hmm. Doncs està molt bé. Quina és la que t'agrada més de Carlos Gardel?
Ui, moltes. És que em passa una cosa amb el Carlos Gardel. Quan escolto algun tango, el sento amb ell, però escolto el meu pare. El papa... Van ser coneguts, van tindre diverses xerrades quan el pare estava a París i el Carlos Gardel també. Uh-huh. I mira, a la Raval Amargo, tants, Volver... Bueno, La Rosa... La Rosa és una cançó que no s'ha tocat gaire i és molt maca, molt sensible, com part de les seves, no com gairebé totes les seves. I mira, i de vegades baixo el forno i sento cantar el papa. Quines coses, eh? Fa la imaginació.
Mm.
Vinga, doncs només que això, deixo pas per altres persones.
Gràcies, Jacqueline.
Gust de parlar amb vosaltres.
Igualment.
Gràcies.
Anem ara cap a l'Eixample amb la Maribel. Maribel, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, no, només és una...
una petita observació, l'Alberto de les Franqueses, que fa molts anys que el sentim i que sempre fa unes aportacions molt interessants. Però a tu sempre diu Javier, i a Leandra sempre li diu Leandro, i Leandra és molt bonic, i Leandro és molt lleig. Però és que avui ha dit la noche de los ignorantes, i ja no sabia si estava sintonitzant la COPE o Cat Ràdio. I només dir-li que ell que sap de tantes coses que no li gustaria res, almenys dir a vosaltres, pel vostre nom, si a mi m'és igual que parli castellà o català, però que no ens canviï tant els noms, perquè jo entenc que per prudència no li deveu dir que, una, que et dius Xavier i que Leandra es diu Leandra, però que, okay, bueno, en fi, això ho pensem molta gent i algú ho havia de dir, saps? I ja està.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies, Maribel. Adéu-siau. Bona nit.
Adéu.
A vegades també recordem les persones que ens deixen el dia corresponent i avui, aquest dia 10 de novembre de 1994, va marxar Carmen McRae, la cantant, pianista i actriu estatunidenca. I penso que és un bon moment per entrar en aquella dimensió. Carmen McRae, Exactly Like You. Tenim una altra de molt bona ben lenta, però abans hem de llegir aquest correu de la Loïssa, que diu bona nit, i escoltar la Núria Piques. Volia explicar-vos una curiositat referent a l'Ultra Trail. La seu que acollirà la propera Ultra Trail 2017 serà Badia Pretàlia, pertanyent a la província d'Arezzo, la regió Toscana. Em vaig traslladar a aquest petit poble de no gaire bé més de 700 habitants des de Barcelona ara fa 11 anys. D'aquí és originari el meu marit, que vaig conèixer per coses del destí un cap d'any de fa 13 anys. Ah, ja imaginem la situació, no? Cap d'any, has fet the sharing all, the sharing all. I mira, fas una topada d'aquelles que et canvia la vida. L'any vinent, diu el 10 de juny, el trail dels boscos sagrats, com ha estat batejada, acollirà la carrera i el poble s'ha implicat amb tota l'ànima. Espero veure la Núria i, per descomptat, si mai visiteu aquests boscos sagrats, no deixeu de visitar el nostre preciós poble. Us envio l'enllaç de la carrera, així us feu una idea de com és tot això. Doncs, Eloïssa, la pengem ara mateix a la nostra pàgina perquè els oients tinguin ganes de descobrir una mica Badia Petralia. Dove vai? A Badia Petralia. Província d'Arezzo. Arezzo, a la regió toscana. Després veig el Xavi, que diu: bones, números d'accidents causats per animals, porcs senglars. No es poden quantificar, com no et paguen els danys, doncs no fas un parte. I com a molt, doncs has de trucar al 112 perquè els responsables del manteniment de la carretera retirin les restes de l'accident, siguin restes de vehicles o del propi animal. Jo mateix en vaig tenir un l'1 d'octubre i vaig haver de retirar la resta jo mateix. Gràcies. I la Luisa torna a escriure. Volia respondre al Lluís, que demana per què en lloc de tocar fusta no toquem un altre material. Doncs a Itàlia sí, es toca ferro, seriosament, i el dimarts 13 té validesa el divendres 17. Vaja, que cada país té les seves manies i costums, i quan vaig venir a viure a Itàlia em van trasbalsar els meus, no? Quin embolic. Ara haig de tocar ferro, fer banyes en lloc de creuar els dits, i els dimarts 13 ja no porten mala sort. Molt bé, també això del dimarts 13, veig que la nit els ignorants, el Julius, diu: fusta o ferro? Plàstic no ho he sentit mai. I relaciona el tocar fusta al castellà quan picaven amb la creu, i els catalans tocant ferro en l'expressió, doncs, que ve dels almogàvers, segurament, no ve de les monedes. I ara allò que us deia de la Carmen McRae, una dolenta que parla d'aquella situació que qui més qui menys en el món de la parella ha viscut alguna vegada. Quan s'acaba la passió, the thrill is gone.
The thrill is gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can hear it in your sighs. Feel your touch and realize the thrill is gone. The nights are cold, for love is old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now it don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why pretend? It linger on. The thrill is old. when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now it don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why pretend and let it linger on? The
quan la passió se'n va. Ara podríem continuar amb Carme McRae, però no ho farem perquè tenim el diari de nit.
Diari de nit. Redacció d'oients.
Ahir va ser notícia una família de les Franqueses del Vallès que viu un autèntic malson, segons van denunciar a TV3. Es veu que van acollir una dona a casa durant un mes mentre aquesta doncs, buscava pis i ara no vol anar-se'n. I el més greu és que sembla que no hi poden fer res. El problema va començar amb una bona obra. Van acollir l'amiga d'una coneguda uns dies mentre buscava allotjament i feina i al final no només no ha marxat, sinó que els caps de setmana hi porta el fill i el xicot. I el jutge diu que no els poden fer fora perquè després de 48 hores els inquilins ja tenen uns drets adquirits. Encetem un diari de nit inspirat en si es premien o es castiguen les bones intencions. Què t'ha inspirat, Leandre?
Doncs m'ha inspirat la resposta emocional del Joan de Cardona, disposat a arribar fins i tot a les mans després d'assabentar-se d'aquesta notícia. Es veu que no hi ha res que indigni més que l'abús de les bones intencions.
Vivimos una cultura de que el que no tiene, tiene que dar al que no tiene. Y los que predican esta filosofía son precisamente de los que recibirán. Y aquí, pues, los propietarios y tal, todos muy calladitos estamos y así pasan muchas cosas. Por ejemplo, cuando nos toca a nosotros, ¿qué pasa? Yo estoy escribiendo las memorias de un señor de 80 años catalán, un niño que vivió dos guerras. Y hoy, al reunirnos, para escribir como nos reunimos una vez por semana, estaba antes de venir en un lugar público, ha pasado, y una pareja de jóvenes le han preguntado por una dirección. Y detrás había otra pareja. Y él ha notado en el bolsillo como le salía algo. Entonces él le terminaba de regalar a su hijo por sus 80 cumpleaños un móvil precioso de última generación y él se ha girado y ha dicho, ¡ey, me has quitado mi teléfono! No, yo no y yo tampoco, la chica y el chico. Entonces ha tenido la suerte que la señora del bar, que estaba al lado del bar, y un señor arriba, la colaboración ciudadana, lo veían y ha bajado abajo enseguida. Dice, déjeme su número de teléfono. El señor ha dicho su número, han llamado y en el pecho de la señorita ha sonado el teléfono de este señor, del señor Enric. Le han dicho que si este teléfono el valor es superior a 300 euros, pues poder hacer algo, denunciarles, pero si no, pues que no.
Això és el mateix que dèiem abans, la bona intenció,
sí,
no?
Una bona intenció, algú se n'aprofita i, fixa't, intenten robar doncs, un telèfon, no?
Era la Fina de Barcelona, que ahir ens va trucar precisament també sublevada, no?, en aquest sentit.
Sí, sí, per aquest intent de robatori, una persona gran. A més, quan li anaven a preguntar una cosa i ell amablement els anava a respondre, no?
Però el que ens va cridar tots l'atenció i sense cap mena de dubte, va ser aquesta notícia relacionada amb aquest matrimoni de les Franqueses del Vallès, que tenen un inquilí a casa al qual se li ha fet un favor i ara s'ha girat la truita.
Resulta que hi havia una dona i, bueno, hi va anar-hi una altra dona allà al pis a veure si que no tenia res, a veure si uns quants dies la podia tenir allà relotjada i quan se m'ha adonat ja ha fet anar el nòvio, un criu, i ara aquella dona ben preocupada i l'abogat diu que res, que té que aguantar metge i s'han fet els amos. Si et passa un cas d'aquest, què es té que fer? Ha passat aquí a Catalunya. Jo li he dit la dada d'aquí era fora. Diu, no, diu, per aquí a Catalunya. Ho han donat dos cops avui pel TV3. Uf, mare de Déu. I aquí al final no podràs estar marxant a casa.
I a quina conclusió arribes?
He recordat aquells temps que la gent no, o determinades persones es deixaven les portes obertes als pobles. Anaves pel carrer, bé, les portes jo havia vist. Fins i tot les claus posades als cotxes. A les d'ara això sembla bastant difícil o impossible, no? I recordo justament aquesta conversa per la comentat amb uns amics, no fa molt, eh? Un d'ells va parlar que bé, que això tenia a veure amb la policia, les lleis, però l'altre li va recordar que fa temps, quan passava tot això de les portes obertes, hi havia un entorn ètic diferent. La ciutadania es feia responsable dels valors de la seva societat, del poble, del veïnat, d'on era, no? Fins i tot en el cas dels nens, que s'educaven tant a l'escola com al carrer, no? Mira el fill de l'Antoni que està fent. I el nen se'l castigava. I el pare et deia, no, gràcies per castigar el meu fill. No, ara això no passaria. Llavors, vaig recordar que la conversa va sortir al Japó, vam parlar, vaig ser jo, no? On hi ha un tarannà diferent del nostre. Per exemple, si et deixes, jo ho he vist, una cartera sobre la taula d'un bar, marxes, i quan tornes, el 90% de les vegades, la cartera està allà. No te l'ha tocat ningú, impressionant, no? Bé, jo faig tota aquesta disquisició
però
per
reivindicar... Però hi ha lladres, no?
Sí, però molt
una
pocs.
Una altra mena de lladre.
Sí, no, això no està ben vist socialment.
I aquelles
més,
bandes.
El lladre s'arrisca perquè una altra persona em mirarà per la teva cartera i li dirà, aquesta cartera no és teva, no l'agafis.
Però hi ha aquelles bandes que fan por, eh?
Ah, però que això no és yakuza, això és la màfia. S'hi posen per coses grosses, no per coses,
aquells
no per minúcies.
Aquells que tallen un dit per reconèixer que s'han equivocat,
perquè tenen el seu honor, no? I com han comès un error, fan una cerimònia, a més es fa una cerimònia, se'n ven el dit, i sobre una superfície de fusta, un cop s'han venat el dit, que té...
El talla amb un ganivet del dos llarg.
Amb un ganivet fent un gest de dalt a baix, començant per la punta, xà! Es talla el dit, ep!
I després l'entreguen.
Sí, te'n venes el dit, fent-li un farcellet i l'entregues amb una cerimònia.
Aquest és el meu reconeixement de l'errada.
Exacte. I no pots cridar ni queixar-te. Si no, no funciona.
No ets un bon sakura.
Yakuza. Bé, en tot cas, jo deia tot això perquè reivindicava la ingenuïtat o la bona fe de la gent, no? I recordo una cita sobre això del filòsof romà Sèneca, que diu, com més bona és l'ànima d'una persona, menys sospita de la maldat dels altres.
Però més innocent.
Exacte.
Per això, per arribar al regne del cel, t'has de fer innocent com un nen.
Ah, sí.
No? Uh-huh. Està molt bé. Anem a la darrera melodia que la signa avui la Rosa de Granollers. Rosa, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit a tothom.
Que bé, com és que t'has decidit reservar la melodia?
Mira, perquè estic fent feina a casa i bueno, i jo tenia molts discos d'en Lluís Llach i vaig fer un canvi de casa i els he perdut tots.
Ah, sí?
Sí, i aquesta cançó és que m'encanta. De fet, el Lluís Llach és part de la meva vida, saps? Sí. A sempre.
Tens ganes que escoltem El meu país és tan petit?
Sí, ve de gust.
Molt bé.
I com que tinc feina avui aquí a casa, doncs pues mira, dic, a veure si me la poseu.
Doncs mira, ja està sonant. Vols aprofitar per dir alguna cosa als oients?
Bueno, sí, molta te'n podria dir, però un altre dia els direm.
Ah, molt bé.
Molt bona nit tots.
Igualment. Fins demà a la mateixa hora.
Adéu-siau.
Que és per això que torna. Potser sí que exageren. Tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així. Sempre em sabré. vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així, és així com m'agrada. Petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo